estona la tertúlia d'avui del món a RAC1, però abans, temps limitat per feina, avui ens visita el líder del PSC, cap de l'oposició, Salvador Illa, que recordem que ahir explicàvem aquí, cap a les 11 del matí, explicàvem aquí al món a RAC1 que havia reclamat per carta amb el president aragonès una reunió on ve també el conseller Argimon davant de l'augment incontrolat de contagis al país, i ho va fer en una carta on es mostra molt preocupat per les dades dels últims dies i es demana poder fer un seguiment de la situació epidemiològica i de les mesures previstes per superar la pandèmia. Salvador Illa, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia, un plaer.
La resposta del president?
El president m'ha enviat un missatge aquest matí a primera hora dient-me que després de la reunió del govern cap a les 12 d'aquest matí em trucarà i comentarem la situació. Bé, estic pendent d'aquesta trucada. Jo el primer que vull fer és donar suport a les mesures que ha pres el govern. La vinya que hem seguit sempre nosaltres i que jo penso seguir és d'unitat en la lluita contra el Covid. Ho he dit en reiterades ocasions, ho he dit també en seu parlamentària, per tant, donar suport i demanar a la població que doni compliment a les decisions que ha pres el govern de Catalunya i que actuem amb molta prudència davant d'aquesta onada. I en segon lloc, sí que m'agradaria, ho he vingut reclamant també, no només parlar per telèfon amb el president, que naturalment estic a la seva disposició, sinó una reunió, no? Jo voldria una reunió de treball, o meva amb el president, o de la meva responsable en el govern alternatiu, assumptes Carme, amb el doctor Argimon, no? I voldria que fossin regulars, amb ànim d'ajudar. El govern no té cap obligació de fer aquestes reunions, però jo crec que marca un to, no? Que una imatge d'unitat, no? Que en particular amb la Covid crec que és necessària, també probablement en altres temes, però en particular amb la Covid crec que és necessària. Però suport a les decisions del govern i la vacunació va molt bé, aquest és el camí, però hem d'actuar amb molta prudència i no obviar el fet de que hi ha una incidència acumulada molt alta, especialment en aquells trams, en aquelles franges de població que no està vacunada.
Ara parlarem de les vacunes i de tot plegat el que està passant, perquè vostè no oblidem que és una persona, ha estat molt important en el tema del Covid, vostè va ser Ministeri de la Cosa, Ministeri de Sanitat, en una època segurament la més preocupant, però que segur que té contacte encara amb el govern d'Espanya per saber la situació epidemiològica com va. Però abans, diu que es trucaran a les 12, amb la trucada, que sigui de 10-15 minuts, és suficient, o quan parlem de trucada parlem de convocar una trobada?
Jo he demanat, he ofert suport, i ho estic fent, vamos, al govern en particular en la lluita contra la Covid, i sí que he demanat una informació regular. A mi m'agradaria que, doncs, insisteixo, la persona que jo he designat per seguir aquests temes des del meu govern alternatiu, que és l'Assumpte Escarp, doncs tingués reunions regulars amb qui correspongui del Departament de Salut per tenir informació, per poder donar suport a les decisions que prengui el govern i també, naturalment, per poder traslladar el nostre punt de vista. A mi és el que m'agradaria. Crec que és el to adequat, és el que jo faria. Ara, no tenen cap obligació de fer-ho. Jo també li dic, costarà molt, haurien de fer-la molt grossa, hauria de veure que les coses van completament en direcció contrària al que s'ha d'anar perquè sortís criticant accions en aquesta matèria. Tinc una voluntat i un exercici de donar suport al que fa el govern, però crec que estaria bé, no?, poder-ho fer, i per tant li tornaré a reiterar aquesta petició al president aragonès.
Avui, quan comentàvem el que està passant, aquesta marxa enrere, i tot, hi ha comentaris de gent que, ai, mare, una altra vegada, uns altres que diuen, ara cap on anem? Hi ha una mena de desencís global, no? Què està passant?
Està passant que el virus continua circulant entre nosaltres, no? I menys mal que la vacunació està bé, per no dir molt bé, a l'àmbit europeu, no? I per tant el virus circula i el virus és contagiós, i és veritat que les persones més vulnerables, gràcies al procés de vacunació que s'ha posat en marxa, que ha començat justament per aquestes persones, doncs les persones més vulnerables estan ja protegides, tenen pauta completa, però si ens movem, si augmentem els contactes, si augmentem la mobilitat, doncs la incidència creix, els casos creixen, i un percentatge petit, perquè són persones menys vulnerables, però entre un 1 i un 2% de les persones que acaben tenint la malaltia de la Covid acaben hospitalitzades, i per tant hem d'anar alerta amb això, i no podem passar del blanc al negre sense passar per la gamma de grisos, no? I llavors també tampoc hem de tenir, tampoc hem d'oblidar la situació internacional. És una pandèmia, això afecta tot el món, no? I no caiguem en el miratge d'oblidar que la resta del món les coses no estan anant bé, no? Avui llegia, com cada matí faig, una mica els resums de la premsa internacional en relació a Covid, i a Indonèsia i a tota la part d'Indochina, Vietnam, Cambodja, Laos, la situació és preocupant, no? Àfrica també és preocupant, ho hem anat dient, no? I per tant, cal fer, jo vinc dient de fa temps ja, que caldrà fer un esforç important. Quan aquí arribem a agost, llindada del 70% de persones vacunades a Europa, caldrà fer un esforç important per subministrar vacunes i ajudar una campanya de vacunació que ha de ser mundial. Mundial. I això no és una retòrica, és literal, mundial. Si no, el virus anirà mutant i acabarà tornant a venir aquí, no? Per tant, diguem-ne...
Miri, si és jo... més important, permeti'm, no, ministre, senyor Illa, és molt més important vacunar amb la primera a països que no arriba la vacuna que no vacunar amb la tercera en països que ja tenen la pauta completa en dues.
Sí, la pauta, aquest recordatori que diu, no, aquest reforç de tercera dosi, cal estudiar-ho, però efectivament avui hi ha també una comunicació de l'Organització Mundial de la Salut, segons he pogut veure, que diu, escolti'm, no oblidem que és molt important vacunar la resta del món, no? I no caiguem en aquest excessiu egoisme de reforçar-nos nosaltres molt si la resta del món no està ben vacunada, no? I per tant, aquest esforç... Miri, jo anava a dir abans que mantinc alguns... en fi, mantinc contactes a l'etapa de ministre de Sanitat i no puc dir un nom perquè hem quedat que ho mantindrem, diguem-ne, amb discreció, però parlo amb algunes personalitats sanitàries o amb gent amb molta informació sanitària a nivell internacional, i un d'ells, que vaig tenir una videoconferència la setmana passada, em deia, no ens confonguem, haurem de seguir alerta durant alguns anys respecte a la Covid. No acabarà això quan estiguem a un llindar del 70%. Hem de seguir alerta, no podem deixar d'estar alerta amb aquesta malaltia, no? Amb la situació és completament diferent, eh? Si no tinguéssim gairebé un 46% de gent vacunada en pauta completa a Espanya, no? I gairebé un 60% amb una dosi, no, en fi, la situació seria molt diferent a la que tenim ara. Però hem de seguir estant alerta i tenir precaució. Jo l'altre dia, la setmana passada, em vaig molestar una mica i en un to que vaig tenir de la interpel·lació al president vaig començar fent referència a la pandèmia amb un to que un col·laborador meu em va dir, escolta, se't veia enfadat, i estava enfadat perquè en el debat previ havia parlat de no criminalitzar grups de persones ni joves, no? I naturalment que no s'ha de criminalitzar ningú, però s'han de dir les coses com són. I escolti'm, si vostè no està vacunat, ha d'anar alerta. I això hem de fer-ho, i no hem de caure tampoc en un... O sigui, les coses s'han de dir com són, perquè hem de tractar la gent jove, també la gent jove, com persones adultes, no? Tots a les franges d'edat, i hem de dir que s'ha d'anar alerta, s'ha d'actuar amb prudència, bueno, i tenir present, insisteixo, que el virus circula entre nosaltres, no?
Amb el 70%, que era... És evident que el que es diu avui, demà passat, pot caducar, pot canviar. Amb un 70% serà suficient? No.
És el llindar de el percentatge que els experts posen com el que es diu immunitat de grup, que encara que el virus segueixi circulant, com que ja hi ha un percentatge d'un 70% de gent immunitzada, la capacitat de reproducció és sempre menor a 1 i, per tant, el virus no pot créixer, no? Bueno, és el llindar que els experts posen, no? Jo penso que ja, arribant a aquest punt, la situació, pel que diuen, serà diferent. No voldrà dir que no en puguem oblidar, no voldrà dir que puguem... s'ha de tenir present que hi ha un virus circulant arreu del món, no? Però estem en una situació diferent, com estem veient ja, no? Amb el ritme d'increment de vacunació de població en pauta completa que s'està produint aquests dies, no? I aquestes setmanes.
Hi ha un gran debat, que ara farem també a la tertúlia del món arracó d'aquí una estona, que és el que ha dit Macron. França ha anunciat que obligarà a vacunar a tot el personal sanitari el 15 de setembre i fins i tot ve dir sense dir que ho ha de fer tota la població. És a dir, que qui vulgui pujar al transport públic haurà d'estar vacunat, qui vulgui sortir del país haurà d'estar vacunat, és a dir, posa la vacunació no obligatòria, però si no et poses la vacuna tindràs pocs avantatges respecte a la resta de la població ja vacunada. Què li sembla?
A Espanya i a Catalunya també el rebuig a la vacuna, a la vacunació és molt baix. És dels llocs del món, i no exagero, on hi ha menys rebuig a les vacunacions. Ara, jo havia de confessar, quan era ministre, vaig encarregar en un comitè que hi havia de bioètica que estudiessin el cas, per exemple, dels professionals sanitaris, no? Sí, a mi em sembla que vam detectar alguns casos molt concrets de gent que es negava. Jo penso que aquí això planteja un dilema moral, no? Tu estàs tractant, no?, amb ciutadans, no?, des d'un àmbit mèdic, i has d'estar protegit tu i protegir-los en ells. Jo crec que aquí obre un debat de tipus moral que s'hauria de fer, no? Però a casa nostra estem en percentatges altíssims. És, hi ha un rebuig pràcticament inexistent de vacunació. I això, en fi, moltes vegades parlem dels mitjans de comunicació, té molt a veure també amb com s'informa i la tasca que s'ha fet, des dels mitjans de comunicació, el fet de que el personal sanitari, la classe mèdica, pràcticament de forma unànim s'ha vacunat i és el que genera més confiança a la població. Per tant, jo crec que aquí no tenim un problema greu en aquest sentit, no? Ara admeto que en algunes professions, en particular la mèdica, o per exemple les persones que estan treballant en residències de gent gran, és un dilema moral que s'haurà de plantejar. I puc entendre que en certes activitats es digui, miri, escolti'm, si vostè fa l'opció de no vacunar-se, doncs miri, això doncs no pot fer-ho, no? Ho entenc. Crec que, en fi, aquí no és un problema pràctic imminent, però entenc que planteja un dilema moral, no?
Anem a una altra història. És evident que cada setmana hi ha hagut un terrabastall dissabte. Quan es va assabentar de la remodelació del govern de Pedro Sánchez?
Jo tinc una comunicació fluida amb el president del govern i, bueno, a l'ambient hi havia la possibilitat d'una remodelació i, bueno, fruit d'aquestes converses, diguem-ne, en fi, alguna informació tenia, i, però de la composició concreta del govern me vaig assabentar el dissabte quan ella va donar a conèixer. És una responsabilitat d'ell, és amb ella qui li correspon formar el seu executiu i, bé, ha fet una remodelació volent assenyalar que hi ha un temps nou en la legislatura, no? Que és un moment de recuperació econòmica, no? Sense oblidar, naturalment, que hem d'acabar amb la pandèmia, de recuperació econòmica, i ha pogut fer un canvi, doncs és veritat, d'un abast important en l'executiu. Jo crec que encertat, sincerament m'hi dic, crec que quan es forma part d'un projecte col·lectiu, doncs ha d'estar sempre amatent a quin és el lloc que et toca jugar en cada moment. Jo intento publicar-me això a mi mateix, crec que encertat amb aquesta remuneració.
No s'ha posat les mans al cap amb algun nom?
No, jo crec que ha triat perfils de gent, diguem-ne, que ha acreditat solvència sempre, evidentment, quan dones, assumeixes una responsabilitat nova, hi ha sempre un punt.
Però tothom parla, per exemple, de que Iván Redondo o José Luis Ábalos eren dues persones mà dret i mà esquerra del president del govern d'Espanya.
Eren un eix, no? Eren un eix del govern, no? I va Carmen Calvo, no? Però justament ella ha volgut canviar aquest eix, ha volgut obrir un temps nou. El president Sánchez, jo que hi puc dir, és que és un home que pren les decisions, és un home proper, eh? La gent no el veu com un home distant i fred, jo no tinc aquesta experiència amb ell, però la veritat que quan es tracta de les coses que tenen a veure amb l'acció del govern i amb les seves responsabilitats, actua d'una forma molt cerebral.
Però per tant, la fotografia és econòmica? Perquè, és a dir, si diu la fotografia, per què ha fet aquest govern? És econòmica? És en clau? Per exemple, alguns han vist grans analistes espanyols respecte a la composició del govern en clau més del PSOE que no en clau, diguem-ho, de Moncloa?
Home, hi ha dos eixos, no?, que s'han comentat. Un és, efectivament, la vicepresidenta primera passa a ser Nadia Calviño, que és la vicepresidenta encarregada de temes econòmics. Penso que això és encertat, perquè anem en un moment on l'economia tindrà molta importància i s'han de saber aprofitar bé els recursos que ens ofereix Europa. I és veritat també que hi ha un apropament o un més pes, si vol vostè dir-ho així, de persones que provenen del PSOE en el Consell de Ministres, no, no, executiu, no?
I per què?
Bueno, perquè ell ha jutjat que era el moment adequat de fer això i perquè ha posat perfils de persones que provenen del món municipal, que han demostrat una execució molt important i molt satisfactòria a l'àmbit municipal i els ha confiat responsabilitats molt importants. No? Jo penso que ha encertat amb aquests canvis i en particular des del PSC estem especialment feliços i contents perquè ha assumit responsabilitats molt importants, fixi's, en el Ministeri Inversor més important des d'un punt de vista d'inversions, que és el Ministeri de Transports, no? Mobilitat i Agenda Urbana, doncs la companya i amiga Raquel Sánchez comentarà aquest ministeri.
Qui truca per informar-li que serà ministra? Ella o el president?
Jo, les converses amb el president, vull mantenir-la, si m'ho permet, amb una certa discreció. Ja he dit que tinc un contacte fluid amb ell, i la Raquel, de seguida que va rebre la trucada, doncs va avisar el primer secretari del partit, Miquel Iceta, i a mi, ens ha dit, escolta, m'acaba de demanar això al president, i he dit que sí, va ben felicitar.
El PSC perd pes amb aquesta remodelació?
No, en guanya. Vamos, d'un ministeri a dos ministeris, insisteixo, un ministeri amb més inversor que té el govern, de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, on ja tenia un pes important persones de l'òrbita del PSC, no? Renfe, AENA...
No, és que aquí hi ha una història que segurament la gent s'ha d'explicar, que és que moltes vegades només mirem els noms dels ministres i s'ha de mirar la franja primera. On té col·locada gent... Perdoni el verb col·locar, que no m'agrada gens, però on té situada l'òrbita del PSC en aquest primer nivell fora dels ministeris?
He tingut gent, llocs molt destacats, com vostè diu, a vegades, diguem-ne, que el que s'anomena sotogoverno és molt important. Doncs miri, Renfe, AENA, no? La Secretaria General d'Indústria, Raúl Blanco, és una secretaria clau, tot el que fa referència als fons europeus, tot el perte d'automoció que estem veient, no? Avui sabeu, doncs, es porta, no només, però d'on surt, és de la Secretaria General d'Indústria. Hi ha Albert Soler, director general d'Esports, no? Hi ha el Paco Boia, el comissionat de el que s'anomena el repte demogràfic, hi ha el Ministeri ara de Cultura, Miquel Iceta, pues, probablement també Víctor Franco seguirà tenint una responsabilitat molt important en aquest àmbit. Hi ha un conjunt de persones, crec que les properes dies o setmanes tindrem algun altre nomenament rellevant a l'àmbit del sotogoverno que afecten a companys o companyes del PSC. Bueno, nosaltres estem encantats de poder contribuir a un govern d'Espanya que ofereix un temps nou per Catalunya també de retrobament.
Però, per exemple, li agrada, per exemple, que amb un ministeri com el de Política Territorial, molt important per també pel que pugui passar en el futur a Catalunya, una persona tan important com és Miquel Iceta, ahir fins i tot, quan vam sentir el to de Miquel Iceta a l'hora de plegar, diguem-nos que hem estat aquí, no hem acabat la feina, havíem una mena de retret, diguem-ho, de no continuar en aquest ministeri per anar-se'n a passar una cartera, que és importantíssima. De vegades sembla que sí, la cultura i esports ho deixem com les forrelles, però no, és importantíssima, però que realment no continuï amb un càrrec com era un ministeri tan important com el de Política Territorial.
Probablement una de les claus de la trajectòria de l'èxit de la trajectòria política del meu admirat Miquel Iceta sigui la seva sinceritat, no? I jo entenc que ell digués això ahir perquè portava 5 mesos i el Miquel s'havia il·lusionat amb el Ministeri de Política Territorial. Havia pres una decisió molt rellevant en l'àmbit de la funció pública. Rellevant i difícil i valenta. I, per tant, jo que parlo amb ell doncs cada dia o un parell de vegades, jo ho veia ja entusiasmat, però després d'un moment iniciat ara ja m'està dient que se'n va a Tòquio a les Olimpiades i m'està dient que per l'àmbit de la cultura a Catalunya té previst coses importants i a tot Espanya. Ahir va fer un discurs magnífic, jo no vaig poder assistir a la seva presa de possessió perquè vaig anar a la de Raquel Sánchez i no em va donar temps. Vaig dir, Miquel, escolta, em va dir, vés a la de Raquel, vés allà, no pateixis ja. Però va fer un discurs que pel que he llegit avui a les cròniques i pel que em va explicar ell mateix, doncs va entusiasmar bastant a la gent, no? Jo crec que hi farà una tasca bàsica, com vostè diu, atenció, que l'àmbit de la cultura i l'àmbit dels esports és un àmbit molt rellevant. Hi ha els Jocs Olímpics, no? Barcelona, Pirineus, no? Bueno, aquí, doncs a mi em fa molta il·lusió que un ministre català, Miquel Iceta, primer secretari del PSC, tingui a dir-hi en aquest tema i pugui ajudar-hi, no? Hi ha tot l'àmbit de la cultura també i com federalitzem més la cultura a Espanya, no? Aquí el Miquel farà aportacions molt rellevants. Jo, francament, he de dir que estic content. Fabís, no vull tampoc semblar que tregui equipit, no? Però crec que guanyem, crec que els socialistes catalans guanyem pes en aquest govern i crec que l'aportació de les companyes i companys del meu partit que tenen posicions en el Consell de Ministres i en el sotogoverno, bueno, pues és una aportació positiva que el president del govern ha valorat bé. Jo me'n sento molt content, no? Vaig parlar amb el president també durant el cap de setmana, quan va donar-ho a conèixer, i vaig traslladar directament amb ell. Vaig dir, escolta, et dono les gràcies per la confiança que fas en els companys i companyes del PSC, perquè ens sentim molt honorats de poder contribuir a seguir transformant Espanya, no?
Parlant de Catalunya, per què han portat el fons? Parlar de Catalunya, per què han decidit portar els fons per avalar les finances al Tribunal de Comptes, al Consell de Garanties Estatutàries?
Perquè crec que és bàsic que tinguem tots la seguretat màxima de que això s'ajusta perfectament a la legalitat. Jo crec que sí ajusta. Les informacions que jo tinc és que sí ajusta. I no vull dir una cosa per altra, i vam decidir amb el meu equip, vam dir, escolta, anem a demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per tenir la certesa ja pràcticament absoluta de que això s'adequa a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Això no paralitza l'executivitat d'aquest decret llei, per tant, diguem-ne, pot seguir la seva execució tal com estava prevista, i jo crec, espero que tinguem aquest dictamen el més aviat possible i fora de tot dubte, quan sapiguem, coneguem el dictamen, podrem dir si s'ajusta o no s'ajusta la legalitat. I jo crec que s'hi ajusta, per la informació que tinc, i miri, avanço això a vostè, i podríem dir, no seria més prudent que vostè s'esperés, ni vull dir la informació que tinc avui. La informació que tinc avui és que dels equips jurídics del meu grup parlamentari i d'altres equips jurídics que he contactat és que és un decret que està molt ajustat a la legalitat. Però m'ha semblat que és molt important per tots, perquè hi ha molt soroll sobre aquestes coses. Nosaltres sempre hem tingut una vinya molt clara. Escolti'm, les coses que es respectin, que s'ajustin a l'estat de dret, doncs està, poden fer, no hi ha cap problema. He demanat sempre això, respecte a l'estat de dret. Ho he assenyalat fins i tot amb una expressió que no m'agrada massa, de vinya vermella, en aquesta nova etapa que obrim, no? I vull tenir la garantia per tothom, per mi i per tothom, de que s'hi ajusta.
No? Fins i tot ahir, en aquesta que diuen a vostè, hi havia el conseller d'Economia, Jaume Giró, que va dir que li semblava, no sé el qualificatiu que va utilitzar, però que semblava molt bé que el PSC presentés aquesta demanda, o que demanés al Consell de Garanties Estatutàries si realment era legal no era, o no. I deia que ho agraïa perquè comprovarien que efectivament era jurídicament impecable, deia. I fins i tot va dir que si al final de l'obra hi havia una mena de decisió per part de la justícia que anava en contra d'aquest dictamen, el que faria és demanar a la gent a la que havien ajudat que retornin els diners amb interessos i que paguin les costes.
Això és el que preveu aquest decret, dèiem, aquest fons que es crea, no? Preveu justament això, no? És una mena de... mentre no sigui ferma la decisió pels òrgans que corresponguin, en aquest cas òrgans judicials, no? Doncs avui anticipem una fiança. Això és el que preveu efectivament el decret. No, jo crec que és important que no hi hagi cap ombra de dubte al respecte. És veritat que molta gent havia semblat una decisió presa ad hoc, però no ho és un, es crea un organisme, diguem-ne, amb caràcter general. Bueno, jo, en fi, jo el que vull és que tinguem tots la garantia de que això s'ajusta a l'Estatut i a la Constitució, i per això hem demanat aquest dictamen. I havia dit, la informació que tinc avui és que potser hi ha algun detall que no, que es podria pobir, però que és una decisió que s'ajusta a la legalitat.
Què li sembla, de moment, a l'inici de mandat de Pere Aragonès? Perquè en les últimes setmanes hem notat un cert enduriment del to del cap de l'oposició.
Estic decebut. Estic un peu decebut. No hi ha res que no es pugui corregir, però estic decebut. I fixi's, i dic més, ho estic dient també aquests dies amb les reunions de treball que faig amb alguns companys del meu partit i amb altres representants de la societat civil. Estic decebut perquè esperava. I encara espero d'aquest govern, no? Només et decepciona qui, d'aquella persona o institució de la que esperes alguna cosa, no? A mi em preocupa molt que no obrim un diàleg a Catalunya, no? Això és el que no entenc per què no es fa, no? I és el que he demanat.
Però vostè va demanar que en aquest programa, precisament, una taula de diàleg on lleguessin tots els partits i fins i tot va dir intentaré que fins i tot hi sigui el PP.
Sí, és que crec que és essencial. I obrir diàleg i que hi siguem tots, no? I en particular el Partit Popular, perquè és un partit que té una posició rellevant al conjunt d'Espanya, no a Catalunya ara, però al conjunt d'Espanya, no? Això s'acabarà produint. No podrem solucionar les coses si no ens reunem a Catalunya. Jo no dic que no sigui important, que ho és molt, el diàleg entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, i tant que ho és, i tant que s'ha de posar en marxa, i tant que jo ajudaré tot el que pugui que s'hi posi en marxa, però ha d'haver-hi també un diàleg a Catalunya, perquè també hi ha diferents visions de les coses a Catalunya, no? I ens hem de seure, i jo respecto, tot i que crec que no és el camí, doncs que el senyor Aragonès demani amnistia i autodeterminació, però no entenc que només es vulgui reunir amb els que defensen el que ell demana. O sigui, no entenc que només vulgui parlar amb els que pensen com ell, amb els que li donen suport a la investidura. I per això li dic, i en fi, em sap greu dir-ho així, però és com ho penso, que és un president per mitja Catalunya. I per això li dic, escolti'm, vostè ha de liderar. El diàleg a Catalunya es produirà, però ha de liderar vostè, perquè és el president, també és el meu president. Fixi's, jo havia guanyat les eleccions el senyor Aragonès, però és ell el president perquè ell ha obtingut majoria al Parlament, doncs, però lideri aquest diàleg, assegui'ns, fem un diàleg el més ràpid que puguem, però sense posar-nos tampoc fites temporals, marquem un mètode de treball i busquem un punt de consens. No m'ha dit mai que no, però no ho fa. No? I hi ha una cosa que no he dit, sé que no he dit mai a Mantena, però que és el que m'ha fet reflexionar més aquests dies, i també hi tornaré a parlar perquè vaig també tenir un comentari d'això amb el Miquel Iceta, no?, l'altre dia. L'altre dia vaig tenir ocasió de fer un cafè el 25 de juny amb una de les personalitats dels polítics espanyols més rellevants dels últims 35 o 40 anys, amb una experiència internacional enorme que per discreció em vostè em permetrà que no digui no, perquè no... I ell em va dir... No perquè no tinc autorització d'ell, però parlant amb ell em va dir... Vaig demanar mi opinió sobre l'administració Biden, sobre... I em va dir una cosa que em va fer reflexionar i em va venir cap l'altre dia al ple del Parlament. No? I em va dir, mira, els americans hi ha tres coses que us uneixen. Tres. La bandera, el cementiri d'Arlington i Xina. vapor a Xina. I jo l'altre dia, mentre escoltava els debats al Parlament de Catalunya, pensava, què ens uneix als catalans? Què ens uneix? La bandera no. Si hi ha estelades, hi ha senyeres. El fossar de les Moreres o la mitologia que puguem tenir ens unia, no? Què ens va unir els catalans als anys 70 i als anys 80, que ens van portar a les Olimpiades de Barcelona, que ens van portar a ser admirats al món? Ens unia la recuperació de l'autogovern, la tornada de Tarradellas, l'únic punt d'enllaç amb la legalitat republicana. Això ens unia i ens omplia d'orgull a tothom. Omplia d'orgull a la Manuela de Madre de Santa Coloma de Gramenet i al Joaquim Nadal de Girona i a tothom, no? Ara què ens uneix, no? I l'altre dia deia, Miquel, és que estic donant voltes amb això. Divendres passat, em sembla que va ser, que estàvem, vam coincidir a la doble, i em va dir, saps, ens acabarà unint, si no anem al tanto, Salvador, i vaig pensar, una altra vegada el Miquel va encertar, un sentiment de fracàs i de frustració. I això és el que a mi em té obsessionat.
Però llavors què? Llavors,
no, llavors ens hem de...
Tornem altra vegada a l'autonomisme...
No, seiem. Jo només dic, jo no pretenc donar la solució jo tot sol, això. Jo vull construir entre tots. Jo hi dic, no, senyor Aragonès, asseguem-nos tots. Tots. I diagnostiquem. Potser jo estic equivocat en el meu diagnòstic, però jo, en fi, em vaig tenir bastant suport a les eleccions, no? Alguna cosa tinc a dir. Però seiem tots, no? Asseguem-nos, comentem, comencem a donar una imatge a la ciutadania de que som capaços de compartir un espai de treball amb una taula i tenir traçar un mètode de treball i de buscar un punt de consens, perquè sense una mínima cohesió, senyor Basté, sense una mínima cohesió, no podrem aprofitar les oportunitats que s'obren en un moment de tombant.
Però molta gent pot pensar, aquesta meitat de Catalunya que representa el president Aragonès i que no representa Salvador Illa, pensarà, és que tornem una altra vegada a llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Aquella manifestació del 78, és que esclar, és que estem tornant a aquella època i l'autonomisme, i a tornar a reclamar rodalies que no arriben les rodalies, i a tornar una altra vegada... Llavors, hi ha una mitja Catalunya que això ho té desconnectat.
Sí, i ho entenc. I n'hi ha una altra mitja...
Que diu que no. Exacte.
Per tant, l'única solució és...
Posar-se d'acord.
Almenys intentar-ho, no? Jo crec que, a més, ens en sortiríem, no? I crec que això ens toca fer-ho en els polítics. La gent ens paga per això. I el que no entenc és que, com a mínim, no hi hagi un intent i que no ho lideri el senyor. Jo vaig, a la seva investidura, ell va fer tres discursos, no? Però en tots ells expressava la seva voluntat de ser el president de tot Catalunya. Jo sempre li demano que ho faci.
Però llavors vostè, per exemple, estaria disposat a dialogar amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i amb el president Carles Puigdemont, per exemple?
Miri, jo no he posat cap restricció a com ha de funcionar aquest diàleg a Catalunya. Jo he dit que ha d'haver-hi un diàleg.
Per tant, vol dir que sí.
A mi em sembla que el diàleg s'ha de produir en l'àmbit d'aquells grups que formem part del Parlament de Catalunya, però si es vol fer un diàleg entre partits, jo no tinc cap inconvenient.
Per tant, vostè seria disposat a mantenir una reunió amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras?
Miri, amb el senyor Junqueras té una restricció, té una inhabilitació per càrrec públic, però si té una responsabilitat en el seu partit polític i el seu partit polític l'assenyava com a interlocutor i quedem d'acord amb que és un format de partit, jo no tinc res a dir-hi. Carles Puigdemont, jo no tinc res contra el senyor Puigdemont, ara és una persona que ha audit les conseqüències de les seves responsabilitats o de les actes que ell va prendre com a president de la Generalitat de Catalunya. No? M'importa, sobretot, que es posi en marxa aquest diàleg a Catalunya. Penso que és imprescindible. Penso, ho dic sincerament, que va de liderar el president de la Generalitat, el senyor Aragonès. No? Acabarà produint-se, no en tinc cap dubte.
Si no, i en aquest diàleg es pot parlar, per exemple, de que hi ha un majoritàriament a Catalunya la voluntat de que hi hagi, de moment, un referèndum d'autodeterminació?
Jo discuteixo que hi hagi aquesta voluntat majoritària a Catalunya.
Que
hi hagi un referèndum d'autodeterminació ho discuteixo. Hi ha anàlisis que hem vist aquests darrers dies, fins i tot a la premsa, que jo ja fa algun temps que conec, que diuen que efectivament la ciutadania, i jo també ho penso, demana que es voti, però jo no tinc gens que la ciutadania demani que es voti una ruptura. Jo penso que a Catalunya el que ens convé és acord, no ruptura, no? I per això penso que el camí i el mètode és que ens asseguem amb aquest diàleg i busquem un punt de consens. A mi em preocupa, i torno a dir abans, cohesionar-nos, perquè si no podrem aprofitar les oportunitats que se'ns brinden en aquest canvi profund que hi ha a tot Occident, no? Fixi's, aquest cap de setmana han estat reunits a Venècia els representants de finances, els ministres de finances dels 20 països del G20, no? En 100 anys es produeix la reforma de la fiscalitat mundial més important. en 100 anys, no? Liderada pels americans, porta, efectivament, treballant-hi fa més de 10 anys a l'OCDE, no? En 100 anys, és Barrio Sésamo, tots els països gasten més, tots els països han d'ingressar més, no? Però i això vol dir que hi ha canvis molt de fons. Cap territori, tampoc Catalunya, si no té un mínim de cohesió, si no té un mínim de cosa que uneix els ciutadans que vivim aquí, no serà capaç, des del meu punt de vista, d'aprofitar-ho al màxim, no? I això és el que jo demano. M'importa menys si vostè va al format, m'importa menys, m'importa més que es posi en marxa i que ho lideri qui ho ha de liderar, que és el president. Jo hi seguiré demanant i, si no, buscarem maneres de que això es pugui produir de la forma millor possible, no?
Parla sovint amb Pere Aragonès?
No, i parlo, és una persona molt cordial, d'un tracte molt afable, molt educat, amb mi almenys fins ara tinc la impressió que ha sigut sempre una persona sincera, però vaig tenir una reunió amb ell, no era soles, perquè ell va anar acompanyat de la consellera Vilagrà, jo vaig anar acompanyat de la portaveu del meu grup, Avicii Romero, i vam tenir una reunió per un espai llarg de temps, i vam repassar les qüestions, i bueno, doncs, ens intercanviem missatges, i quan hi ha alguna qüestió, doncs, m'ho fa saber.
Acabo de seguida, però alguns dels canvis que ha ofert Pedro Sánchez en el seu govern s'han llegit en clau d'eleccions autonòmiques i municipals d'aquí 2 anys. El PSC ja està treballant amb el tema de les eleccions municipals d'aquí 2 anys?
Bé, el PSC, comencem ja tenir horitzó de les eleccions municipals, però nosaltres tenim una manera de fer i una cultura municipalista molt arrabada en el partit, no? I no volem mai anticipar les coses. Vull dir-li amb això que ara toca governar, no? I els nostres alcaldes i alcaldesses el que estan és centrats en l'acció de govern, en aquells casos que tenen la màxima responsabilitat en alguns municipis, o en col·laborar amb el govern quan estan formant part d'equips de govern. I en els llocs on estem en oposició intentem, no generar inestabilitat. Per tant, no porta res, per tant, generar estabilitat al municipi en allò que podem ajudar a tirar coses que afavoreixin el municipi en qüestió, i si no, pues, fiscalitzar l'acció de govern. Ara, això és el que ens ocupa més. No? Ara, evidentment, començarem a partir de l'any vinent, doncs, a començar a pensar, doncs, com s'ha d'enfocar això i en quin context es movem, però en aquest moment governar, tenen un paper molt important als ajuntaments, m'han tingut aquests darrers anys, és l'organització més propera als ciutadans, i jo, pel que veig i m'arriba, els nostres alcaldes i alcaldesses i el conjunt de 1.300 regidors que tenim estan fent una feina molt, molt, molt notable que crec que donarà resultats.
Acabo. A Barcelona el candidat serà Jaume Collboni?
Sí, serà Jaume Collboni. És el primer tinent d'alcalde de la ciutat, està fent una molt bona feina, genera estabilitat a la ciutat. Això jo crec que no es valora prou. Només es valora com va segur, com no ho tens, no? Està generant estabilitat, home, i està obrint espais molt interessants.
Per tant, serà el candidat, eh?
Serà el candidat Jaume Collboni. I jo més li dic més, serà el futur alcalde.
Queda apuntat per si de cas, eh? I una altra cosa, un fet que sorprèn, que és el cap de l'oposició, que a més va ser ministre, però això és igual mateix, el cap de l'oposició, la persona que lidera el partit a Catalunya en aquests moments, no és el primer secretari.
Però això no...
La pregunta és... és que és molt important el comandament d'un partit. Vostè es presentarà com a voluntat de ser el primer secretari del PSC?
Jo he dit abans, tinc una relació d'amistat i admiració per Miquel Iceta, ens reunem moltes coses, ja vam... No, però ens entenem...
Estem
i no ho he dit jo, i queda malament ara que jo ho reprodueixi aquí, però ho ha dit ell. Ell ha dit que el lideratge efectiu del PSC està en qui va encapçalar les eleccions darreres, que soc jo, però això ho ha dit Miquel Iceta.
Això és evident, de facto és així. Però li hem de col·locar el títol, i per col·locar el títol...
No està això ara, de veritat. Nosaltres estem ara en el que estem, que és en el Miquel, en tirar endavant un ministeri que s'havia confiat, i del que tot just ahir va prendre possessió, i l'altre ho farem quan ho haguem de fer, però funcionem molt bé en el partit, ho hem fet sempre, i en aquest sentit no és una preocupació que tinguem, jo almenys no la tinc, crec que ell tampoc.
Marxa de vacances?
Sí, si puc sí, marxaré, necessito 11-12 dies, me'n vaig amb la meva família, la meva dona, i ho necessito perquè 10 o 12 dies continuats de descans no els he tingut.
Parlem. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Salvador Illa.